Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Y luego siempre aparece un gallego que dice eso, y eso es bueno. Un gallego que escucha Raku. Lo que exijo es el estatus que me corresponde en este momento.
A ver,
que, claro, tú me nombraste marianólogo hace muchos años,
sí,
¿no?
Sí, y tan.
Hace muchos años, hace 4 años. Vale, sí. Pues ahora soy de especialista en el presidente de la Generalitat. Así que, por favor, exijo hablar la cuota que me corresponde, que debe ser un 90%, porque, sí, como dice Albiol, son las elecciones autonómicas de Mariano Rajoy. Mm. Así que cuidado conmigo.
Per tant, ara ets la persona que més en sap sobre el president de la Generalitat, vols dir, perquè se suposa Mariano Rajoy, tot i que t'he de contradir una cosa. Ahir al BOE, de matinada, quan sortien els cessaments, on vam descobrir a les 4 de la matinada que Josep Lluís Trapero estava cessat també a través del BOE, hi havia un punt molt amagadet, però que ho vam detectar des del principi, ho vam estar explicant a RAC1, era que Rajoy havia cedit tots els poders a Soraya. Per tant, t'ha durat poc.
Él puede delegar en quien quiera, pero Mariano es Mariano, ¿no?
Sí.
Mira,
justamente... No, però vull dir, això arriba fins al cert punt que quan jo li preguntava a Enric Millo cap a les 9 del matí qui era la màxima autoritat del país, em va dir Mariano Rajoy. I jo crec que no és del tot cert, això. O sigui, jo crec que la màxima autoritat del país, segons el BOE, segons el que va passar el 155, és Soraya Sáenz de Santa Maria.
Yo creo que eso lo haces para racanearme tiempo, como siempre, pero bueno, da igual.
A veure, Carles...
Delegar sí. No és renunciar a la titularitat. La titularitat és de qui és.
D'acord. Una bicefàlia, una presidència paritària.
Solo quería hacer un último comentario sobre esto, que es que este es Mariano Rajoy Brey, o sea, que era... Mariano fue una junta de la Junta que decía... ¿Cómo era? No, Rajoy... Fue a Rajoy a una junta de la Xunta, decía Beiras, para enfatizar lo de que no hablaba en gallego, ¿no? Que fue el primer vicepresidente de la Xunta que no hablaba en gallego. En realidad ya ha presidido dos comunidades, porque Galicia, de facto, la presidió también entre el 86 y el 87, porque el presidente que había era un florero, que era Fernández Albor, Geranio Fernández Anflor, que le llamaba...
¿Le deían así?
Beiras, lo mejor de Beiras son los insultos de apellidos, lo de Romay Ave María en lugar de Romay Ave Caría, Ana Pastor Alemán, bueno, en fin, y muchos otros.
Ana Pastor Alemán, hostia, qué horror.
Y también Miguel alias Cañete. Pero bueno, en todo caso... Claro, fue presidente de la Junta de facto y ahora es presidente de la Generalitat, ¿eh? Y digo yo, esa expresión tan gallega de manda carallo en La Habana, pero en fin, ¿quién nos lo iba a decir? En todo caso,
digues.
Soy el marianólogo, que quede claro.
D'acord. 9 i 2 minuts. A veure, jo crec que hi ha diverses coses a parlar. De seguida podrem tenir en línia els organitzadors de la manifestació que a partir de les 12 hi ha a Barcelona, que jo crec que també és molt interessant veure com es calibren les forces. Recordem que per molta gent vaja, va ser, no sé si diria una sorpresa, però va impactar moltíssima gent la manifestació del 9... Va ser el 9?
8
d'octubre. A Barcelona, per la Unitat d'Espanya, i avui han triat un escenari més gran, que és el Passeig de Gràcia, que si no l'omples costa, es veu molt. Vull dir que veurem què és el que passa avui. Evidentment ho seguirem a RAC1. De seguida parlarem amb els organitzadors. Hi ha dues persones com el Carles i l'Anxo que ahir eren en aquest programa quan va sortir Carles Puigdemont. Vull sentir les seves opinions i si han donat una mica més de voltes del que va passar ahir. Però m'agradaria començar sentint a la Sara i el Jordi Mercader, perquè ahir no els vaig sentir. He de dir que ens va sorprendre, tot i que ja anàvem apuntant al llarg del matí que faltava que algú del que fins divendres era el govern de la Generalitat, com a mínim fins divendres, sortís a explicar alguna cosa de la situació, perquè divendres es va proclamar una república independent, i el discurs se l'estava quedant tot bé el govern espanyol, que és qui estava administrant la situació, i que a més hi havia coses factibles, és a dir, coses que estaven succeint, com les destitucions de alts càrrecs del govern, i fins i tot alguns que ja havien acceptat el cessament, com el director general de la policia o el propi Josep Lluís Trapero. Què us va semblar ahir el que va dir Puigdemont?
Jo crec que d'alguna manera denota que és un moment de gestió d'expectatives i d'encaixar també certes contradiccions. I parlo de gestió d'expectatives, perquè és veritat que s'ha proclamat una república, però que no hi ha els mitjans en aquests moments per fer-la efectiva, no hi ha un reconeixement internacional, hi ha una falta de forces coercitives també per poder-la aplicar, i això implica fer un exercici de realisme, no? De potser no s'ha explicat prou a la gent que això no és tan fàcil com proclamar, sinó que tu has de tenir les teves pròpies eines per fer-la efectiva. Això pel que fa a la gestió d'expectatives. I després, pel que fa a assumir contradiccions. És a dir, si ara tinguéssim en compte la coherència del relat, hi ha prous motius, diguem-ne, per fer boicot a unes eleccions que, a més, s'han convocat de forma inconstitucional per part de Mariano Rajoy, de forma flagrant. Però si una cosa busca Mariano Rajoy amb aquestes eleccions és justament que es produeixi aquest boicot i aquesta divisió entre les forces independentistes. Per tant, jo crec que caldrà assumir la contradicció d'entendre que aquestes eleccions no es poden regalar a l'unionisme o a l'unitarisme, com explicaria el company Jordi Mercader, i que, per tant, aquestes eleccions també poden ser una oportunitat perquè si realment l'independentisme es presenta i arrasa, em refereixo a obtenir més del 50% dels vots, cosa que no va aconseguir el passat 27 de setembre, el govern espanyol certament es trobarà en una situació molt difícil. Jo entenc que hi ha prou motius per voler fer aquest boicot. A més, és probable que en els pròxims dies ens trobem amb detencions i amb motius que encara alimentin més aquesta pulsió, no?, de dir, doncs jo aquestes eleccions convocat per un president que no és legítim no hi vaig, però tampoc es poden regalar aquestes eleccions al govern espanyol, que justament és el que busquen i que suposaria quedar-se fora de les institucions durant 4 anys. Jo crec que aquest debat està molt viu ara mateix dins del govern.
Totalment.
I que per això vam veure ahir un pronunciament de Carles Puigdemont que va ser realment bastant neutre, és a dir, ell va haver de sortir perquè el govern no podia quedar-se en silenci després de l'impacte, no?, de l'anunci de Mariano Rajoy, però tampoc va poder dir coses molt concretes perquè realment hi ha un debat molt intens que s'ha de resoldre molt ràpidament, a més.
Hi ha un article que de seguida comentarem que em sembla molt, molt, molt interessant d'Oriol Junqueras avui al Punt Avui. Molt interessant, no pel que diu, sinó pel que intueixes que diu. Per tant, jo ara si dic que Oriol Junqueras avala les eleccions del 21 de desembre, estaré mentint. D'acord? No és això. Però hi ha una sèrie de frases dins l'article d'Oriol Junqueras avui al Punt Avui que fan pensar que alguna cosa està succeint dins d'Esquerra que fa que es contempli la possibilitat de concórrer a les eleccions del 21 de desembre. Jordi.
Bueno, és que votar és una paraula màgica. Aleshores, després de tants anys sentir que votar era l'essència de la democràcia, bueno, doncs ara et tornen a convocar a exercir la democràcia si hi vas bé i si no també. I que no. La intervenció d'ahir de Puigdemont va ser curta i pobra, siguem realistes, diguem. O sigui, la gent que es pensava que després de la proclamació de la república al Parlament feta com ho fem els catalans, pues, només per entesos, necessitava, diguem-ne, una sortida al balcó, necessitava un missatge de dir això ja està en marxa. És a dir, dit pel president Puigdemont, perquè el president Puigdemont no va parlar al Parlament. És a dir, tot s'ha fet una mica per experts, diguem-ne, i perquè som, no podem fer-ho igual que l'altra gent perquè seria empobrir la nostra singularitat. Però és una mica raro tot. També és estrany que el president Puigdemont i l'independentisme no acceptin el cessament del 155 quan ells van dimitir. O sigui, en el moment que tu proclames la república, tu formes part del govern de la república, sigui provisional, però tu dimiteixes de la Generalitat. El que han intervingut és la Generalitat Autonòmica, no han pas intervingut el govern de la república. Per tant, aquesta polèmica és una mica agafada pels fils, diguem. O sigui, tu has de ser conseqüent amb les teves decisions. El Parlament diu que va proclamar la república, ens ho creiem, i a partir d'aquí uns formen part del govern de la república i l'Estat central intervé fent una interpretació abusiva de la Constitució, la Generalitat de Catalunya. Bueno, doncs tenim una Generalitat i un govern de república. No, no passa res, això és habitual, diguem-ne, no hi ha res. Ara, entenc, diguem-ne, que ahir al matí l'independentisme va estar, fins que va sortir el president Puigdemont, va estar, diguem-ne, una mica desorientat.
Home, és que va estar faltat de discurs.
Faltat de discurs i de missatge. Després de les seves paraules, jo crec que molts no van entendre res. En fi, el meu entorn independentista, diguem-ne, estaven una mica desorientats.
Hi ha una cosa clau en això, Jordi, perdona que t'interrompi, que crec que l'independentisme comptava amb un embat duríssim del govern espanyol, però un embat duríssim volia dir amb les forces de l'ordre, és a dir, amb els milers d'agents que hi han a Catalunya. No comptava amb un exèrcit, diguem-ne, de burocràcia, que això és el que ha passat. És a dir, avui...
Fa molts anys que...
Comptava amb l'1 d'octubre, perdona.
La brigada Aranzadi.
És que comptava l'1 d'octubre, és a dir, les imatges de l'1 d'octubre, la part més fosca, més bruta de l'estat espanyol.
És que una setmana veurem també a partir de dilluns què passa quan els consellers vagin a les seves conselleries i tots els alts càrrecs també.
Jo crec que aquí dones el clau, crec que demà és un dia en què veurem moltes coses. 5 minuts i un quart de 10 del matí, però dèiem que a partir de les 12 hi ha una imatge que s'ha de calibrar també en aquest escenari, que és la manifestació que ha convocat Societat Civil Catalana al centre de la ciutat de Barcelona, al Passeig de Gràcia. Àlex Ramos és el vicepresident d'aquesta entitat. Senyor Ramos, bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si compten... jo deia abans que l'escenari és més gran que el de fa 3 setmanes. Això vol dir que esperen més gent que fa 3 setmanes?
A veure, amb això volem ser prudents, no volem posar xifres. Qui vinguis pues serà molt benvingut i serà una xifra digna. No es tracta de veure si n'hi haurà més o menys. El que sí que està clar que l'altre dia es va desbordar i amb la Via Laietana molta gent no va poder ni accedir, i el que volíem era un espai cèntric i més net, més clar, i aquesta és la idea. Esperem que vindrà molta gent. No podem posar xifres.
Senyor Ramos, hi ha una qüestió que va passar la darrera vegada, que és que van venir alguns autocars, van venir trens de Madrid o d'altres ciutats de l'Estat cap a la manifestació. Aquest cop és exclusivament de gent que viu a Catalunya o també hi venen autocars de fora?
Bueno, miri, el lema de la manifestació és Tots som Catalunya. L'altra vegada vam estimar que no crec que passés ni el 5% dels assistents serien de fora de Catalunya, i nosaltres els donem pues la benvinguda, en faltaria més. La gran majoria eren catalans, i avui també és lògic, la gent propera, la gent d'aquí. Ara, si ve algú de fora, només faltaria. Nosaltres ens sentim catalans i espanyols i som benvinguts que ens vulguin acompanyar en aquest dia.
Però li repeteixo que
és una minoria,
Sí, sí, però més enllà de que sigui una minoria, jo no li preguntava si era minoria o majoria. Jo el que li volia saber és, des del seu punt de vista, que deu tenir les dades, no recordo que Societat Civil Catalana, no n'estic segur ara mateix, i per tant no em vull equivocar, va contractar autocars per moure gent des d'altres llocs d'Espanya, però alguns partits polítics sí que ho van fer. Llavors, no sé si li consta que aquesta vegada hi ha autocars que vinguin de fora. Això és el que li volia preguntar.
Hi ha autocars que venen de fora, però el que sí que li puc dir, i no tinc totes les dades, hi ha persones que s'ocupen de l'organització d'això, totes les dades, però a grans trets li puc dir que els autocars aquests venen per organització pròpia. Nosaltres, si ens demanen, algú ens ha demanat això, doncs hem intentat donar ajuda per organitzar un autobús, però sempre a petició. I la majoria dels autobusos venen per organització pròpia.
Sí.
La majoria.
El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ahir penjava un missatge sobre la manifestació d'avui, en què demanava, mira, el tinc aquí davant, por favor, que la manifestación por la convivencia en Barcelona sea festiva y respetuosa, pido colaborar con todas las fuerzas de seguridad. Això vol dir que hi ha una part de l'estat espanyol, en aquest cas el govern espanyol, que tem que no passi això, que no hi hagi convivència a la manifestació?
Home, no ho sé, jo crec que és un clam a fer les coses de forma cívica. Totes les entitats que eren aquí, hi ha una gran manifestació, doncs és d'agrair que tothom apel·li al civisme. Nosaltres ho hem fet en el civisme, que totes les entitats i persones que vinguin siguin dins de l'art democràtic i que vinguin amb actitud cívica, ciutadana i festiva. Això ho repetim, ho hem anat repetint, i si ho ha dit el ministre, serveix. Tothom que ho digui sumarà.
Senyor Ramos, va haver-hi una... Nosaltres vam explicar la manifestació del dia 8 d'octubre i vam dir que hi havia moltíssima gent i a més, al llarg de tota la transmissió que vam fer des de RAC1, vam explicar que era una manifestació festiva, familiar, vaja, sense cap tipus d'incident. Se'n van produir alguns de molt aïllats, però jo el que volia preguntar-li és, a vostès els molesten, els hi fa mal veure imatges com el que van veure el divendres passat de manifestants que aixequen les mateixes banderes que vostès? Que no dic que siguin vostès, dic que aixequen les mateixes banderes que vostès trencant els vidres de Catalunya Ràdio?
Home, nosaltres això no podem ni molt menys que acceptar la violència de cap tipus. Nosaltres el que demanem és fer una expressió democràtica i de llibertat d'expressió per manifestar el que nosaltres, catalans i espanyols, volem manifestar al carrer, perquè el carrer són de tots, però mai utilitzar ni la coacció ni la violència envers persones ni entitats ni materials. Faltaria més. Nosaltres això no podem acceptar-ho de cap manera.
Per tant, jo li preguntava si creu que li pot fer mal d'alguna manera, perquè precisament no sé si condemnen el que va passar ahir fa 48 hores a Catalunya Ràdio.
Insisteixo, no es pot acceptar que hi hagi gent que es manifesta al carrer i vagin a trencar els materials i diu vostè els vidres de Catalunya Ràdio. Pues això, nosaltres no considerem que això no és correcte,
no
teníem, de cap de les maneres.
Com que em pregunta si són els vidres, no tenia constància que va passar això, senyor Ramos?
Sí, tinc constància que va, però amb la precisió del quan, el com exactament, sí que tenim constància. Nosaltres això no, evidentment, no estem d'acord que es faci això, i per tant, sempre que faci qui ho faci, nosaltres ho condemnarem.
Amb qui no sé amb qui han parlat per gestionar la seguretat d'aquesta manifestació, perquè estem parlant d'una manifestació molt gran, suposo que tenen contacte amb les forces de seguretat. Qui és l'encarregada avui?
Sí, a veure, nosaltres amb el tema de seguretat hem parlat amb els la Guàrdia Urbana, amb els Mossos, amb totes les forces de seguretat, i a més nosaltres tenim un equip d'unes 300 o 400 persones que s'ocuparà del tema de voluntariat per tema de seguretat. Hi ha una persona, vostè em demana quina persona de la nostra entitat se n'ocupa?
No, amb qui han parlat de les forces de seguretat, deia això que m'ha dit vostè, Mossos i Guàrdia Urbana.
Amb totes les forces, amb totes. D'acord. Amb totes, d'acord. Li puc dir que amb totes, em consta que amb totes.
D'acord. Si no recordo, em pot recordar qui és els que fan els parlaments avui en aquesta ocasió?
Sí, en aquesta ocasió parlaran en l'escenari el Félix Ovejero, Teresa Freixas, Paco Frutos i Josep Borrell. I en vídeos hi haurà el Josep Piqué, Francesc de Carreras.
En vídeo?
En vídeo, sí, perquè no podien estar-hi presencialment aquests dos, el Josep Piqué i el Francesc de Carreras estan fora d'Espanya i no podria, aleshores han fet una gravació i la projectarem, a més dels quatre que li he dit, i després llegirem el manifest de la Societat Civil Catalana.
D'acord, algun dels membres, la Míriam Tei, per exemple?
Els membres de la Societat Civil Catalana llegiran els tres vicepresidents, Míriam Tei, Pepe Domingo, Míriam Tei i jo mateix.
D'acord. Senyor Ramos, crec recordar que va ser vostè qui en roda de premsa fa unes setmanes va dir que era Isabel Cuixet qui fa tres setmanes llegiria una part del manifest. Què va passar en aquell moment?
Bueno, a veure, la gestió la va portar una altra persona. El que va passar és que semblava que hi havia voluntat per participar a través d'un vídeo, perquè aquell dia tampoc podia venir, a través d'un vídeo, i finalment, doncs, per algun motiu va sortir en algun mitjà una informació, doncs, com si estigués allà, alguna cosa que finalment aquesta persona, la Isabel, ens va dir que preferia, doncs, no participar-hi, i ja està.
No? Ah, però us va dir, us va fer saber, no, jo no vull, o sigui, hi havien hagut contactes, hi havia hagut una mena
de... Hi havia hagut contactes, sí, hi havia hagut contactes.
I ella havia acceptat i al final va dir que no perquè s'havia publicat que estaria a la manifestació i no li va agradar.
Alguna cosa així, però torno a redir, són aquelles coses que si no les portes tu en persona, no. Sí que sé que al final, doncs, va dir que preferia, doncs, no estar-hi, perquè amb ella, doncs, que, bueno, aquestes coses d'així multitudinàries, doncs, no li venen tant de gust com altres persones, Vull dir, no té major transcendència.
Crec que també hi serà la manifestació Miquel Iceta, el líder del PSC en aquesta ocasió. No sé si serà també a la capçalera, al costat d'altres autoritats.
Sí, serà a la capçalera.
Qui més hi haurà en aquesta capçalera?
en aquesta capçalera pues, hi haurà el Miquel Iceta, la Núria Marín, l'Adriana Lastra, del PSOE, després hi haurà pel PP pues, tres persones, hi haurà tres persones, petit, el senyor Albiol, qui més ens han dit del PP, hi ha l'Albiol, Alberto Fernández i Andrea Levi, i pel Ciutadans, Albert Rivera, Inés Arrimadas i Villegas. Després hi ha la ministra Dolors Montserrat, el delegat del govern, i després hi ha entitats i el Paco Frutos també, evidentment, l'exsecretari general del Partit Comunista d'Espanya, i entitats, el que dongui la... el que és la pancarta.
Aquesta imatge de pancarta, diguem-ne, amb tots aquests noms, hi han tres partits del que alguns anomenen unionistes o constitucionalistes, etc, que és PSC, Ciutadans i PP. El que en les últimes hores ha semblat que algú apuntava d'un front, diguem-ne, de l'anti-Junts pel Sí, de les últimes eleccions, a vostè li semblaria una bona opció PP, PSC i Ciutadans per les eleccions del 21 de desembre?
Home, a veure, nosaltres no estem... Això és un tema dels propis partits. Vostè ja...
No, per això li pregunto opinió, vull dir que no, al final té la transcendència que té.
Nosaltres ja dic que això del front, no, en el nostre costat hi ha hagut partits que fan amb una línia, però no hi ha hagut un front, un sol partit, aquest front que hi ha hagut independentista. Hi ha hagut més pluralitat, diversitat, i no com una cosa més homogènia o pètrea, sinó en pluralitat, perquè els partits preferien fer-ho així. Jo no li sé dir exactament de cara a les properes eleccions, jo no he sentit que hi hagi l'opció aquesta de fer un front electoral. Això no ho he sentit fins ara. Això és un tema dels partits.
Li volia fer una darrera pregunta, que és que en els últims anys hem vist l'independentisme molt mobilitzat als carrers, hem vist grandioses manifestacions des del 2010 i a partir del 2012. Tenen la intenció de, no sé si replicar aquesta mateixa idea, i la pregunta és molt clara, hi haurà noves manifestacions en les pròximes setmanes que siguin d'aquest estil, senyor Ramos?
Bueno, veurem. Nosaltres el que consideràvem era que el moviment independentista legítim, per altra banda, però nosaltres creiem que de forma il·legal i unilateral hi ha hagut un error històric amb això, però eren el col·lectiu que tenien l'incentiu per mobilitzar-se perquè volien canviar les coses. A l'altra banda, jo crec que hi ha hagut certament hi havia una majoria silenciosa que no volia confrontar-se en els carrers, no volia sortir, i bueno, però hi ha hagut un moment que hi ha hagut anat pujant la pressió, i el dia 8 d'octubre, amb aquest a prop d'un milió que vam arribar a estar en els carrers, doncs va ser aquesta expressió de trencar la vàlvula aquesta de descompressió, no? I jo crec que nosaltres, la nostra intenció no és que ser política als carrers, jo crec que no hem de fer una lluita de persones, però sí que hem de normalitzar, i els carrers, això de que els carrers seran sempre nostres, això no és una cosa que és de rebut. Els carrers són de tothom, i nosaltres també, els catalans som tots, i avui diem tots som Catalunya i volem dir-ho al carrer, i hem de sortir tant uns com els altres de forma equilibrada, i aquí, doncs, a partir d'aquí ja veurem, però no per fer una batalla al carrer, perquè la política s'han de fer les institucions democràtiques que ens hem donat tots. Per tant, evidentment que nosaltres cada vegada que faci falta sortir, doncs ho farem, però no amb la voluntat aquesta d'estar contínuament al carrer, perquè crec que les institucions democràtiques han de fer la seva feina.
7 minuts i 9:45, Àlex Ramos, vicepresident de Societat Civil Catalana, moltes gràcies.
Molt bé, a vostès, gràcies.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Queco!
Altre cop tu, la consciència Novell?
Sí, uneix-te a la revolució. Les càpsules compostables Novell són bones per dins i per fora.
Per fora?
Sí, Queco, per fora, perquè no deixen residus. Ah, i són compatibles amb cafeteres Nespresso.
Estem davant la revolució que desperta consciències. Cafès Novell, la cafeteria a casa.
Per desgràcia, el meu pare ens va deixar fa uns dies. Sort que sóc previsor i vaig contractar Previsalut de Previsora General, l'única pòlissa de salut pensada per cobrir totes les necessitats familiars en cas de decés, i des de 35 euros al mes sense carència ni copagament. Truca al 902 28 30 32 o entra a previsoragenerals.com, perquè ser previsor és tenir seny.
Denominacions d'origen de prestigi a la selecció d'octubre de la Vinoteca a casa de Gourmet La Vanguardia. De Ribera del Duero, dues ampolles de Pagos de Valcerra Fin. de l'Empordà, dues de Coma Fredosa. I de La Rioja, dues de l'Ande 12. Sis vins negres excepcionals valorats en 100 euros, ara per només 49. Troba'ls a gourmetlavanguardia.com.
Del 4 de novembre al 10 de desembre, jornades gastronòmiques del llagostí a Sant Carles de la Ràpita.
El 4 de novembre al migdia, diada del llagostí al recinte firal. I fins al 10 de desembre, menús especials amb el llagostí com a protagonista.
Més informació a turismelaràpita.com.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Catalunya Directe, a 8TV.
Anirem connectant amb els nostres reporters desplaçats arreu de Catalunya.
Per veure in situ el que passa.
Què ha passat? S'ha quedat sense finestres, sense porta.
Per estar connectats a l'actualitat.
La seguretat està preparada al voltant de la delegació del govern.
I viure molt de prop al nostre territori.
Aquesta és l'última hora dels afectats aquí a Blanes.
Catalunya Directe, amb Quim Morales, cada tarda a 8TV.
Vinga, l'arrenquem, eh?
Vinga, l'arrenquem.
RAC 1 i BBVA presenten Castells a RAC 1 a la Diada de Tots Sants des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Amb Xavi Aymerich i l'equip de Castells a RAC 1. Dimecres 1 de novembre.
Som a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
Viviu en directe la Diada Castellera de Tots Sants des de les 12 del migdia amb els castellers de Vilafranca, els xiquets de Tarragona, els castellers de Sants i els capgrossos de Mataró. Dimecres 1 de novembre, per Tots Sants a Vilafranca del Penedès es fan castells.
Una aposta forta, arriscada.
I els de Castells a RAC1 seran a la plaça de la Vila.
Allà estem nosaltres a punt.
RAC1.
Forra i manilles.
Fent pinya, tots som 1. Amb el suport de la DO Penedès. A RAC1, via lliure, amb Xavi Bundó.
4 minuts i 2 quarts de 10. Seguim en conversa amb el Carlos Fernández, l'Anxo Lujil de la Sara González i el Jordi Mercader. L'Anxo i la i el Carles no els he preguntat pel que va passar ahir a quarts de 4. El que passa és que jo ho vaig sentir, però hi ha molts oients que no. Per tant, m'agradaria saber què creieu, que en quina situació es troba el país ara mateix. Anxo, què et va semblar el que va dir Puigdemont i què és el que esperes de les pròximes hores?
Recomiendo la lectura, sobre todo por el comienzo del artículo de Antoni Puigvert de hoy en La Vanguardia, ¿no?
Magnífico artículo, sí.
Sí, la verdad que bien escribe Puigvert. Es bonito incluso lo que dice al principio, de que es muy duro en calificar la actuación política de un amigo que está a punto de entrar en prisión, ¿no? O que puede estar a punto de entrar en prisión, refiriéndose a Puigdemont, ¿no? Puigvert es de Girona, ¿no? La verdad es que, dicho con todo el cariño y a partir de que ya sabéis que no tengo nada en contra de la idea de la República Catalana, según pasan las horas cada vez me ratifico más en lo que comentaba ya el viernes, de que la proclamación de la independencia en el Parlamento el viernes fue un auténtico disparate. Tanto estratégico como táctico. Es la confusión del fin y los medios. El 1 de octubre fue un medio, no un fin, no está avalado ni siquiera por los observadores internacionales que nombró la Generalitat o que conoce contra la Generalitat. Digo un medio porque servía para reivindicar el derecho a decidir y no puede ser un fin para proclamar la independencia. Y después incluso el hecho de anticiparse en la hiperventilación que decís vosotros del soberanismo, incluso anticiparse al Senado, porque podían haber esperado un poco. Ahora el relato es, Xavi, es claramente que se proclamó la independencia en Cataluña y el gobierno aplicó el 155 y encima convocó las elecciones que Puigdemont quería convocar o que intentó convocar y no pudo, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario un baño de realismo. En lo que comentas del artículo de Junqueras, da la impresión...
El tinc davant, i si vols ara quan acabis llegeixo alguns fragments, digues.
Vale, no, que empieza a dejar la puerta abierta a ir a esas elecciones. Yo creo que se deben aprovechar para convertirles en unas plebiscitarias. Hay un error estratégico inmenso del gobierno español, que es decir, lo volvió a decir Soraya Sáenz de Santamaría en la tribuna del Senado solemnemente el otro día, que perdieron el plebiscito. O sea, ella reconoce que unas autonómicas se pueden convertir en un plebiscito a partir de la cuenta esa muy cuestionable que hacen ellos, que hubo un 52% de no.
Perdona, Anxo, i encara una altra cosa, jo vaig sentir el president Rajoy dir que a Catalunya hi va haver un referèndum il·legal, bueno, però va dir, hi va haver un referèndum, que fins ara no havíem sentit això, eh?
Sí, salvo algunas cosas, ¿no? Sí, entonces, yo insisto que desde un baño de realismo, la salida que tendría, la mejor salida sería convertirlas en unas plebiscitarias sobre el derecho a decidir. Y que además, en ese caso, claro, una candidatura unitaria de todas las fuerzas partidarias del derecho a decidir, como planteaba implícitamente Albano de Antefasín, no parece viable, pero sí que podían ser en listas concertadas con esa idea. Desde ese punto de vista pueden ganar y a partir de ahí estarían a los ojos de la comunidad internacional en una posición mucho mejor. De todos modos, como comenta hoy también Lola García, que es imprescindible leerla, igual que Isabel García Pagán, que es crucial lo que vaya a pasar a partir de ahora. Si efectivamente la querella está el lunes contra Puigdemont y se solicita su ingreso en prisión, pues entramos de nuevo en un territorio desconocido, inflamable, y que da mucho miedo. Yo la verdad es que, sobre todo, lo que tengo es mucho miedo, estoy muy asustado.
Caray. Carles, de totes formes, jo crec que el que apuntes està molt bé, perquè jo no deixo de repetir que crec que demà és un dia central per molts aspectes. Un, pel que tu dius, si es concretés aquesta petició de la Fiscalia de processar Carles Puigdemont per delicte de rebel·lió, un delicte que tots els juristes amb qui hem parlat fins ara ens han dit que no té lloc, perquè cal, i a més ho ha dit la persona que va redactar l'article pel Codi Penal, cal violència, una violència que és evident que a Catalunya no s'ha produït, o com a mínim per declarar la República, ni a posteriori, vull dir, no s'ha produït. És una decisió clau que ha de prendre el fiscal, i si doncs es demanen també penes de presó. Però per altra banda també per veure en quina situació queda el govern que fins divendres hi havia a Catalunya, per veure si tornen als llocs de treball, com van dir, en quina situació, si els deixen entrar o no els deixen entrar les forces de seguretat, no sabem res. Demà és un dia laborable i per tant és clau per entendre què és el que passa amb Catalunya. Digues, Anxo.
No, que en esto de la querella, de todos modos, hay algunas informaciones, por ejemplo, Ernesto Kaiser en el ARA, sí, o lo que está contando, que para mí es la referencia, lo que está contando Brunet en La Vanguardia, de que la idea es esa de rebelión, pero el propio Brunet dice que podría ser modificado, o sea, podría ser que no hubiese rebelión y solo sediciones, pero en efectos prácticos estaríamos en lo mismo, ¿no?
Sí. Los
Yorks están en la cárcel por sedición, ¿no?
Volia afegir un matís, perdó, Carles, ara et cedeixo la paraula. Ho dic perquè...
el cedeixo jo.
Sí. Perdó, perquè total respecte a l'autoritat del programa.
La republicana, t'han fet un 155 ara que...
Perdó, és que he vist la pilota votant i he pensat xuta porteria.
Perdó. Li reconec l'autoritat del Xavi absoluta.
Perdó.
No, simplement volia matisar. És veritat,
Anxo,
és veritat, Anxo, que parles de bany de realitat de l'independentisme, però també hauríem de parlar del bany de realitat de l'altra banda. És a dir, inicialment Mariano Rajoy havia parlat de convocar eleccions al cap de 6 mesos, Soraya Sáenz de Santa Maria havia parlat fins i tot de 8 mesos, però la realitat és que el 155, tal com l'han plantejat, és tan inaplicable que fins i tot ells s'han vist en la tessitura d'haver de convocar unes eleccions en tan sols 2 mesos. Estic d'acord amb que és una jugada de lo més intel·ligent que li podem haver vist a Mariano Rajoy en els últims anys. Però també
em plantejo si tenia gaires més opcions.
Exacte, és una mesura també per necessitat.
Carles.
Bé, primer recuperant allò com vas veure l'ahir el president i tot plegat, no? Jo cada vegada, i després de veure avui la premsa, mig llegir l'article del vicepresident, etc., jo crec que ahir el president... mireu que la interpretació que em faig, jo he fet els deures. Jo crec que ahir va sortir el president a dir, jo he fet els deures. I anem coneguent coses que potser volen dir que d'altres no les van fer. Perquè ell va ser molt matisat, molt matisat. Recordem ahir quan el vèiem que no va parlar de república, no va parlar d'estat independent, no va dir que ell fos... o sigui, tot estava molt, 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 molt mil·limetrat. Minuts abans o una estona abans havies tingut aquí el seu advocat i vaja, ja, al final vam arribar a la conclusió de que això havia estat, aquest discurs havia estat fet amb l'advocat al costat. Per tant, jo crec que ahir el president... vist avui, i anar coneguent al llarg del dia d'ahir coses que van passar és... jo he fet els deures i jo amb vosaltres he complert. Això un. I dos, jo crec que aquesta opció de deixeu-me-la batejar com Junts pel referèndum, diguem, o del bloc aquest del dret a, decidir, o jo crec que aquesta, vist o llegit avui també l'article del vicepresident, posarà el PDeCAT en una situació complicada i on pot ser difícil dir que no. És veritat que a hores d'ara la confecció de la llista em sembla, o sigui, marciana, eh? I ficar tota aquesta gent en un mateix, però
molt difícil,
però molt al difícil final, com sí. Que en aquesta llista el que contaria no és qui és l'1 i qui és el 2 i qui és el 3, mm. Val? sinó que el que contaria és anem a buscar aquell tan habitualment citat 70% o 80% que volen no sé què, no? Anem a veure si això es tradueix en... Ara, l'altra cosa és com es gestiona el resultat. Perquè, clar, si el resultat és perquè tornem altra vegada al 27S, uf...
Sí, sí, ha de servir perquè es faci una interpretació com gestiona, diferent. I
com l'altra, com, diguem, la part que no està d'acord amb el dret a decidir, com accepta o no un resultat
d'aquest... El Junts pel referèndum suposa desmantellar la república. O sigui, sí, la idea en si mateixa és molt difícil. I l'altra és que en aquestes últimes setmanes Esquerra i el PDeCAT han forjat una gran amistat entre ells, diguem-ne, personalment, i per tant això serà difícil d'oblidar. I l'altra és que confonen...
Estàs somrient, eh? Sí, perquè a la ràdio la ironia a vegades costa.
Forjar una gran amistat ho diu irònicament.
Sí, l'altra, diguem-ne, és que crec que confonen Dante Fachín en Catalunya en Comú. Jo trobo molt difícil que Catalunya en Comú, en la seva estrena a la política catalana, no vagi sola. Ho trobo difícil perquè, a part de que el Junts pel referèndum implica matar al cap de 20 dies la república, ja proclamada, sembla, també implica una altra cosa, que en aquest programa no hi podria haver cap referència a la independència, perquè si no, no vindran. Doncs quin programa seria, diguem-ne, Junts pel referèndum? Un referèndum per què?
En situacions excepcionals, les solucions excepcionals no es poden descartar. I són els primers, els comuns, que estan demanant fronts democràtics, fronts per poder frenar l'aplicació del 150.
Però no al Parlament, eh?
No estan pas en contra d'un referèndum.
No.
Important, sobre això. Jo deia, llegir l'article d'Oriol Junqueras, és un article... que signa des del punt avui, almenys està signat com a vicepresident del govern de Catalunya, que té, vaja, si ara un lector es mira aquest article, jo crec que hi han coses que podies esperar de l'article d'Oriol Junqueras, com l'atac de les institucions, hem de recompondre forces, vaja, que s'ha de respondre a l'usurpació de les institucions amb un clam, etc. I la frase que és el president del país és i continuarà sent Carles Puigdemont. Això és el que diu Junqueras. I això és la part, entre cometes, òbvia, que és el paper que més o menys li podria tocar fer a Oriol Junqueras en la defensa de les institucions de Catalunya. La part que ja no és tan òbvia, que crec que és la que s'ha de llegir d'aquest article, que és pàgina sencera, per tant hi ha molts detalls i molts punts d'interès, són diverses frases. La primera... cito literalment l'article d'Oriol Junqueras. Diu, els propers dies haurem de prendre decisions i no sempre fàcils d'entendre. Val? Em sembla que és una frase transcendent. Parla d'imprescindible teixir sòlides aliances amb tots aquells actors socials i econòmics que tenen la decidida voluntat de construir un veritable estat al servei de la ciutadania. Parla de que es viuran moments d'incerteses, de dubtes o de contradiccions entre, i crec que això és transcendent, entre allò que volem i el camí que escollim en cada fase per arribar-hi. Contradiccions entre allò que volem i el camí que escollim. I una frase que em sembla que en aquest sentit per mi em sembla molt, molt important és... no s'ha de renunciar mai a les urnes per validar la república. Em sembla que aquí un lector mitjà pot entendre que el que està dient Oriol Junqueras, el que dic abans, si jo digués que Oriol Junqueras ha dit que valida el 21 de desembre, que creu que s'hi ha de presentar, estaria mentint. Però noi, si es llegeix les paraules que diu Junqueras, es veu clarament que està com a mínim llançant un globus a veure qui s'hi agafa. De si s'obre una porta i algú diu doncs mira, sí, és intel·ligent, és el que hem de fer, no? Això no queda sol. Això s'uneix a que, com dèieu vosaltres, ahir el Bano Dante Fachín era en aquest programa i jo li vaig preguntar si creia que hi havia la possibilitat de fer un front comú entre forces sobiranistes, no només independentistes, i va dir exactament això.
Ahir vam escoltar el senyor Albiol demanant que el PP, el PSC i Ciutadans es presentessin en bloc. Crec que davant de la situació d'excepció no s'ha de descartar cap opció. Si en les properes hores, en els propers dies, tothom estava alçada, la resposta que s'ha de donar haurà de ser molt contundent i excepcional.
A la pregunta de hi hauria d'haver-hi un front, va dir no s'ha de descartar cap opció. Resposta contundent i excepcional, deia Albano Dante Fachín. Preguntàveu, Albano Dante Fachín no és Catalunya en Comú, cert. Elisenda Alemany, portaveu de Catalunya en Comú, bon dia.
Hola, bon dia.
Què li sembla la possibilitat d'un... Li vaig directe, la pilota, sí. Què li sembla la possibilitat d'un front comú sobiranista de cara al 21 de desembre?
Doncs no és una opció que nosaltres plantegem des de Catalunya en Comú. Jo també li soc clara i directa. Nosaltres creiem que si ha d'haver un front democràtic, ara mateix ha de ser per la defensa de les institucions catalanes, i crec que tots els que estem compromesos també a construir un país nou sabem que és prou complex, com per anar més enllà també del simbolisme i també de la reafirmació nacional. I creiem que ara mateix, malauradament, l'únic efecte material que ha tingut la proclamació per part de Puigdemont és l'aplicació del 155, i és el suspens de les institucions de l'autogovern. I si els gestos simbòlics ens fan fer un pas enrere en la sobirania de Catalunya, doncs nosaltres hi serem per defensar les institucions de faltaria més, com sempre hi hem estat. Però, tot i que estem en un procés de debat, l'opció, òbviament, de formar un front o un bloc, com s'ha parlat, amb altres forces sobiranistes, no és una opció que nosaltres estiguem contemplant, entre d'altres coses, perquè creiem que portem 2 anys al voltant d'una mateixa lògica plebiscitària, on hem posat també el país en pausa per parlar de debats absolutament que a nosaltres ens semblen centrals, i nosaltres creiem que ara estem en un moment, efectivament, de resistència, que necessita àmplies majories, aliances no només polítiques sinó també socials, que també representen la taula per la democràcia, però que ara mateix, òbviament, nosaltres no pensem en un bloc ni en un front comú electoral ni amb Junts pel Sí ni amb la CUP.
Crec que ha estat, li agraeixo l'absoluta claredat. En aquests moments, per tant, Catalunya en Comú no veu cap opció de presentar-se a Junts eleccions ni amb cap membre de Junts pel Sí, per entendre'ns, Esquerra Republicana o el PDeCAT, ni Podem, ni tan sols la CUP, eh?
Nosaltres sempre hem dit que no creiem en la opció de govern de concentració, entre altres coses perquè estem en una situació on ha estat aplicat el 155. És veritat que som en un procés de debat i sí que m'agradaria dir doncs que encara estem prenent aquesta decisió, però que quan hem tingut aquests debats i aquestes converses és obvi que aquesta opció no és la que representa el nostre espai en la seva majoria i en la seva diversitat, entre altres coses perquè creiem que hem esperat prou, hem posat en pausa al país aquests 2 anys, creiem que és hora de llegir el que està passant en el conjunt del país i creiem que és hora d'enfilar també, de reconduir aquesta defensa de les institucions catalanes cap a un nou camí, i que aquest camí ha de ser amb una agenda també social a l'altura de les demandes de la majoria del poble català.
Catalunya en Comú es presentarà a les eleccions el 21 de desembre?
Home, nosaltres ja vam dir que sempre havíem apostat per una solució dialogada, però i que pensàvem que si calia la possibilitat d'unes eleccions, aquestes havien de ser convocades pel Parlament, que en definitiva és la institució que ha votat tota la ciutadania de Catalunya. Les demandes de tot el poble català continuaran sent-hi el 22 de desembre, i a mi se'm faria molt poc realista, la veritat, que deixéssim aquestes eleccions en mans d'aquells que defensen l'estatus quo, en mans d'aquells que carreguen contra l'escola catalana, contra la nostra llengua, contra la nostra cultura, i per tant, com torno a dir, amb tota la prudència, perquè no sabem aquestes eleccions amb quina normalitat, o si es donaran amb repressió, i això òbviament hem de pensar com enfrontem aquestes eleccions, però se'm faria inimaginable que les forces progressistes o les forces sobiranistes deixessin en mans dels defensors de l'estatus quo aquestes eleccions.
Mm. Des del seu punt de vista, qui és el president de Catalunya en aquests moments, senyora Alemany?
Doncs jo crec que estem en una situació d'excepcionalitat democràtica on el Parlament s'ha dissolt. Jo crec que aquesta és la realitat. S'han convocat unes eleccions i el Parlament ara mateix està dissolt. Però és obvi que nosaltres som al costat de les autoritats catalanes del país. No sé, és una pregunta difícil de respondre perquè estem en un moment d'excepcionalitat democràtica. Jo no reconec, òbviament, que Rajoy sigui la màxima autoritat del meu país. Jo crec que les autoritats, ens agradin o no, els posicionaments polítics que les representen són d'aquells que van votar en unes urnes, aquelles eleccions sí que es van donar normalitat democràtica i allò va donar un resultat, i fins que no n'hi hagi uns altres, crec que són els que s'han de respectar.
Per tant, vostè entenc que diu que ha dissolt el Parlament, s'ha dissolt, per tant entenc que des del seu punt de vista, Lluís Rebell, per exemple, o el senyor Coscubiela, o els qualsevol dels altres 11 diputats de Catalunya sí que es pot, en aquests moments ja no són diputats?
Doncs ara mateix, precisament, tenia una conversa perquè no sabem com s'actuarà a partir ara d'aquest moment. També hem llegit doncs, que molts consellers també aniran el dilluns a treballar. Insisteixo que és una situació d'excepcionalitat democràtica. Encara no conec quina serà l'actuació per part dels diputats de Catalunya, sí que es pot, però és obvi que estem a les vistes, no, d'unes eleccions per al 21 de desembre, i que som en un moment de total incertesa. A mi no m'ha donat temps tampoc ara de parlar amb els diputats tampoc de Catalunya sí que es pot, però en tot cas crec que agrairíem tots que el president Puigdemont pogués avançar a tot el país en quina situació estem. Jo també agrairia que el vicepresident Junqueras, més enllà d'articles, ens pogués donar a tots un missatge de en quina situació es troba el país i cap a quin futur caminem. Sé que tant aquells que són independentistes com els que no són independentistes tenen una preocupació totalment comprensible, i crec que ara mateix el que necessitem són missatges clars i que realment expliquin quin és el futur que li depara al conjunt del país. I crec que això ajudaria bastant a que tothom pogués entendre en quina situació estem i cap a on caminem. I és obvi que una força política nova com és la nostra doncs aspira també a contribuir a aquestes respostes, i per suposat que estarem al costat de les institucions catalanes, però sobretot dient que més enllà dels simbolismes, Catalunya necessita moure's en la materialitat política i avançar socialment per a tots.
Si a l'entorn dels comuns es volgués presentar, hauria de fer un tipus d'aliances, una coalició. Si no recordo malament, en aquests moments queden 9 dies segons el calendari imposat per Mariano Rajoy a través de la convocatòria de les eleccions. Com decidiran aquestes aliances i, sobretot, senyora Alemany, com decidiran qui és el candidat i quan?
Doncs ara mateix estem en aquest procés. Tothom sap que crec que la persona que millor representa l'esperit dels comuns és Xavi Domènech. També és veritat que ell ha de prendre una decisió aquests dies, i que després aquesta decisió òbviament ha de ser col·lectiva i col·legiada com sempre, i que la prendrem, doncs, com veieu, molt aviat, perquè com comentàveu, doncs les eleccions convocades així tan ràpid no ens deixa espai, no ens deixa temps tampoc per fer grans maniobres, però és obvi que en Xavi ja era la persona que crec que representa millor els consensos del nostre espai, però tanmateix és una decisió que hem d'acabar encara de prendre.
Elisenda Alemany, portaveu de Catalunya en Comú, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
D'aquí a 12 minuts seran les 10 en punt del matí, en directe al Via Lliure. Teníem una gran pregunta sobre la taula i jo crec que és de les vegades que he sentit amb més claredat Elisenda Alemany dient obertament, no sé, que canvia alguna cosa en els pròxims 9 dies, que és quan s'han de tancar aquestes coalicions, que els comuns no aniran amb una llista amb Junts pel Sí, ni amb la CUP, ni amb... Vaja, amb la CUP no ho sé, però vaja, també, amb Junts pel Sí, Esquerra o el PDeCAT.
També és veritat que en un moment en què ni tan sols els independentistes saben què faran, seria molt estrany que fossin els comuns els primers que ho plantegessin sobre la taula. Jo crec que ells se n'aniran movent en funció de la realitat i no de les expectatives prèvies. Ells estan a l'expectativa també de què fa exactament l'independentisme, perquè si, per exemple, l'independentisme decidís que no es presenta en aquestes eleccions i només es presentessin PP, Ciutadans i PSC, ells també tindrien un problema a l'hora de decidir si van a aquestes eleccions o no, i més encara quan la senyora Elisenda Alemany està dient que no reconeix a Mariano Rajoy com a màxima autoritat de Catalunya.
També és veritat que no reconeix Mariano Rajoy, però ha donat partit sol al Parlament.
Sí, 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 clar, estan bueno, plens de contradiccions, però com ho estan plens tots els partits en aquests moments de contradiccions, jo crec que ells no faran cap moviment encert fins que no se sàpiga també què fa l'entorn de l'independentisme.
Sara, els comuns no es dirigeixen al món independentista. Els comuns, igual que el PSC, volen, es dirigeixen al millor i mig de persones que estan al mig. Que estan al mig, no ideològicament, sinó al mig en aquesta qüestió.
No hi estic d'acord.
I cap dels dos, cada un, diguem-ne, pescant en llocs diferents, els interessa el frontisme.
Però una cosa, Jordi, vull dir, és que ara mateix l'independentisme està en la centralitat del catalanisme i tu l'estàs situant com si fos en un dels extrems, i això és així. I dintre dels comuns, aproximadament, hi ha un 30% d'independentistes.
Vull dir, és una força... No és independència, és el sobiranisme.
És una força transversal.
La centralitat està en el sobiranisme, no en l'independentisme.
Sí, però llavors... estem d'acord en que l'independentisme ha anat guanyant centralitat en els últims anys, això és així?
Té el pes que té l'independentisme, però és que els comuns no es dirigeixen en aquest sector. Ells no són independentistes. Per tant, com pots...
És una força transversal, tu no pots negar que hi ha un 30% d'independentistes dintre de Catalunya en Comú, perquè existeixen.
Però Sara, no confonguem els desitjos amb la realitat.
No confonguem els desitjos amb la realitat,
Vull dir, Catalunya en Comú...
Ser del cert que dintre de Catalunya en Comú hi ha gent que és independentista, sí, la mateixa senyora Elisenda Alemanya es reconeix com a independentista, sí, però... i hi ha gent que és federalista, i hi ha gent que és confederalista. Però, Sara, és una força transversal. Ells no només s'adrecen a un sector en concret, ells s'adrecen justament a un sector transversal de la ciutadania, no només a uns en concret. Concret, que no són partidaris de la independència, s'adrecen a tothom.
Sara, que està, ells busquen el millor i mig de vots que hi ha al mig. I el millor i mig, aquest millor i mig de vots no vol el frontisme, no s'alinearà amb el frontisme. Això ho sap el PSC i ho saben ells. I els altres partits van a uns altres nínxols de vot. O sigui, si que Catalunya Comú s'alinea amb l'independentisme, el PSC es posarà a 30 diputats. I si no, el temps. O sigui, els comuns no poden deixar que el PSC es recuperi. Seria un error estratègic mundial. I, per tant, no poden abandonar l'espai del millor i mig de catalans que són catalanistes i sobiranistes, però no volen anar ni amb Esquerra Republicana ni amb la CUP.
Un símptoma, potser, d'això que diu tot i que els dos sou comunòlegs molt millors que jo, però un dels símptomes potser és que Ada Colau segueix el govern. Que diu una cosa, d'aquí a res la Sara González presenta un llibre precisament sobre el naixement de l'espai comú.
Un llibre en el qual Elisenda Alemany explica molt clarament que les aliances les buscaran amb Esquerra Republicana i no amb el PSC.
El llibre es diu, per cert, que si et faig la falca,
el parc dels comuns.
El parc dels comuns. El de Vist, ja, el tinc, el tinc, i és amb uns fòrteps.
Però deia que Ada Colau segueix, el seu govern segueix sent el que és. I va haver-hi un moment allò de que trencarem pel 155, de que si no, però vam deixar passar els dies, vam tirar la pilota endavant i l'hem superat. I de moment...
És que ells també tenen les seves pròpies discrepàncies internes, no és el mateix el que defensa Elisenda Alemany
que el que defensa una altra part. Busquen el seu electorat, que és diferent. Ells busquen el pacte, busquen l'electorat del PSC. No el pacte.
Això és una altra cosa, però ells busquen...
Però potser no es poden alinear amb un frontisme.
Ja ho sé, però no t'estic dient això, t'estic dient que no s'adrecen només a aquest milió i mig que tu situes al mig, perquè situes tu.
No n'hi ha més. Fixeu-vos que hi ha coses que... O sigui, hi ha dos tempos aquí, un és el polític i l'altre és el judicial. Nosaltres, jo crec que tothom compartirà que l'empresonament dels dos Jordis significa un crac i en la interpretació i en els fulls de ruta que podien tenir tots els partits, allò és un crac. Això d'aquí als 10 dies que han d'arribar per la proclamació i la presentació de candidatures, aquí podem tenir algun catacrac també, I per tant, em sembla que la senyora Alemany està bé, que el que vol fer és dir-li al senyor Dante Fachin, escolta, no parlis en nom de tots,
perquè ensenya la porta,
Sí,
ensenya la porta, i hi ha una porta...
No és que li ensenyi la porta, és que no estan junts.
Anxo. Ui, Anxo?
M'he quedat en el pro.
Ah, t'has quedat en el pro, acaba, acaba el pro, perdona. L'Anxo a vegades s'apaga el micròfon, però ara... Va, digue, un segon, que acaba el Carles, Anxo.
Que li diu, o sigui, li marca el pas en el Dante Fachín, no? Que a més ahir també va anar a la tele, etcètera, etcètera, i que es va... es va com a banderar d'aquesta possibilitat, però crec que ha estat un excessivament contundent perquè hi ha entorn que no controlaran. I poden passar coses... Poden passar coses que no vinguin determinades per les accions polítiques, sinó per les accions judicials, i a mi em sobtaria molt que el fiscal Maza i tot el seu exèrcit canviessin 180 graus, eh? A mi això em sorprendria moltíssim.
Tot i que, si deia que ja no es pot avançar dir, als moviments dels independents.
Jo ara una cosa sobre...
Estoy aquí.
Sí, sí. Ah. Marianòleg. Sobre això una cosa, només Anxo, i et dono la paraula. El que va passar divendres, molta gent ha entès que va ser una jugada molt intel·ligent de Mariano Rajoy, perquè va evitar fer un 155 molt vistós, és a dir... Ha tingut un efecte molt demolidor, però no ha estat, un segon, no ha estat vistós. I alhora, la convocatòria de les eleccions, és veritat que ara genera tot el que estem parlant en aquests moments, que no és que ho estiguem parlant nosaltres, és que ho estan parlant els partits. D'acord? PDeCAT, Esquerra, la CUP, tots aquests estan tenint debats al respecte
d'això. I escriuen articles.
Llavors, això sembla una jugada molt, molt, molt poderosa de Mariano Rajoy, i és veritat que ho és, però alhora... o sigui, no és una jugada que el deixi en una posició perfecta. És a dir, si hi ha unes eleccions i l'independentisme guanyés de molt, no el deixa bé, Mariano Rajoy, tampoc. Per tant, anem de parlar d'això.
I ademà, una cosa, me toca a mi.
Sí.
Ah, perdó.
Carai, bueno. Que autoritari que estàs avui.
Bueno, el 155 ha quallat a tot arreu, ja en portem dos avui, eh?
Y todos los gallegos llevamos un Mariano dentro, como decía... De los burgueses, ¿no? Por no decir otra cosa mucho peor que no voy a decir en antena. Ya me perdí. Sí. En lo del 155, Xavi, creo que tanto es así que además se ha enmascarado una cosa que vale, que sí, que fue muy hábil, hizo de la necesidad virtud, como decía, como comentaba antes Sara y decía ayer Arturo Puente, y yo estoy muy de acuerdo, y también escribía Juliana, ¿no?, que no podía hacer otra cosa, porque, claro, un Estado, según la definición de Max Weber, es el que tiene el monopolio legítimo de la violencia sobre un territorio, ¿no?, que esto es por lo que la República Catalana no es ningún Estado. Pero el Estado español en sí mismo, sin la Generalitat, tampoco la tiene en Cataluña, que ese es el problema que se vio el 1 de octubre, ¿no? Y entonces Rajoy intervino en la Generalitat, se saltó la Constitución, quiero decir, contribuyó a la escalada. Es verdad que la jugada que no hizo Puigdemont le dejó a Mariano Huevo pues hacerla suya, ¿no? En lo que estaban discutiendo Sara y Jordi, yo creo que es que Jordi, es mucho mejor que tenga razón Sara en eso del 30%, porque es que si no tiene razón Sara... el independentismo no tiene mayoría en Cataluña. Y aparte de que yo creo que Sara efectivamente es la marianóloga de los comunes.
La comunóloga, sí. Comunóloga. Col·laboro.
Mira, si són tan complexos que no m'atreveixo ni a dir que els acabes de conèixer sempre del tot, eh?
Sí, pues mira, que yo del marianismo no te voy a explicar, a veces un poco, pero bueno, es por administrar mi parcela. Y por último, quería también comentar la encuesta esta del Mundo de hoy, ¿no? Que es interesante porque es la primera que se publica desde la convocatoria, aunque está hecha antes. Sí. Hay todo un equívoco que están alimentando. También el País saca una encuesta y que tiene una pregunta sobre la convocatoria de elecciones. Hay todo un equívoco, porque claro, la pregunta que hacen de si está de acuerdo con la convocatoria de elecciones es anterior a que la convoque el gobierno, ¿no?
Yeah.
Entonces, no, la gente está de acuerdo con la convocatoria, sí, pero habría que saber si con la convocatoria por parte del gobierno central, ¿no? En los resultados, hombre, es que es todo el mundo. Se ha llegado a un punto en España de hacer encuestas con muestras pequeñísimas, que hace una encuesta con 1,000 personas en Cataluña y dice que la muestra es enorme. Eso lo dice en el texto, ¿no? No me extraña, claro, porque están dando encuestas de España de 1,000. 1,000 para Cataluña sigue siendo poco. A mí ese resultado que da para el soberanismo me parece bastante... bastante bajo, aunque claro...
El resultat, Ancho, per la gent que no ho han llegit al diari El Mundo, és que no sumaria l'independentisme si fes Esquerra, PDeCAT i la CUP, perquè Esquerra trauria un màxim de 42 diputats, el PDeCAT entre 13 i 15, per tant, dels 62 que tenia Junts pel Sí passarien a 57, per tant, se perdrien 5, com a molt, per la part alta de la forquilla. La CUP en trauria 7, per tant, 3 menys que el 2015, i això sumarien 64 a 4 de la majoria absoluta.
Sí, hay una cosa que desde el 2010 o incluso antes, el voto nacionalista convertido ahora en independentista en Cataluña está estabilizado en torno al 48%. Sí. Y tampoco hay elementos para pensar que vaya a haber un desplome en tan grande como dice esta encuesta, ¿no? A mí me parece más interesante un pronóstico que da hoy en La Voz de Galicia, por cierto, Jaume Miquel. Jaume Miquel es este hombre que, como decía Enrique Julián en el prólogo de su libro, es el hombre que vio moverse en la montaña, ¿no? Fue el primer sociólogo que se dio cuenta del cambio de ciclo en el electorado español, ¿no? Después de las europeas. La verdad es que es verdad que alguna vez se ha equivocado en sus pronósticos, pero ha demostrado una grandísima solvencia en los últimos años, y su libro de la perestroika de Felipe VI lo recomiendo porque está muy bien, ¿no?